la convivència, insisteix que tot allò que s'aprovi des del Parlament català en la línia d'obrir un procés cap a la independència no té cap valor i serà impedit per tots els mitjans pacífics i democràtics que té el mateix estat. Un exemple d'això és la suspensió per part del Tribunal Constitucional d'aquesta declaració aprovada dilluns. Des de la Cambra Catalana, mentrestant, coincidint amb la investidura d'Artur Mas, de moment sense èxit després de la segona votació avui, les forces sobiranistes, que formen majoria, Junts pel Sí i la CUP, continuen decidides a seguir endavant amb l'argument d'un mandat del poble que va votar el 27 de setembre passat. Més enllà d'aquestes dues realitats, clares, enfrontades i cadascuna amb les seves raons i les seves evidències, però enfrontades, la complexitat de la situació política a Catalunya és màxima. Ara no sabem com evolucionarà el procés que vivim. Sembla que el president en funcions, encara que els 10 diputats de la CUP han tornat a dir no a la seva investidura, veu com han mostrat aquests mateixos parlamentaris avui una certa obertura a valorar l'última proposta del mateix Artur Mas, la que anunciava ahir amb vicepresidències per Oriol Junqueras i Neus Munté, i l'afegida avui sobre un compromís de sotmetre la mateixa presidència a una moció o qüestió de confiança d'aquí a 10 mesos. Segurament tot plegat necessita unes dosis més grans que les actuals de proximitat. No pas en les posicions entre els governs català i espanyol o entre altres instàncies, sinó sobretot en el que ha de ser el reconeixement mutu de les posicions i a sobre d'una taula de diàleg autèntic. Les imatges d'aquestes últimes hores, d'una banda la cara de Rajoy i d'altra banda la de Mas, per separat i amb rostres d'enfrontament i, per dir-ho així, de pocs amics, ho diuen tot. Potser, encara que no sigui un somriure el que demanem als ciutadans, sí que podem pensar que cal una altra actitud i una predisposició diferent per part de tothom. Obrim la nostra taula d'anàlisi de l'actualitat, la nostra tertúlia. Ens acompanyen Joan Pallarès, historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Senyor Pallarès, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També tenim amb nosaltres Alfons Calderón, economista i també col·laborador de Cristianisme i Justícia, entre altres coses. Senyor Alfons Calderón, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estem?
Molt bé, gràcies.
Gràcies a vostè. També saludem, per completar les presentacions, Sixto Cadenas, que és membre de la Junta Vocal de Societat Civil Catalana. Bona tarda, senyor Cadenas.
Bona tarda, bona tarda.
Bé, com veuen la situació, si és que en una primera roda podem intentar explorar-la sense entretenir-nos gaire?
Hi ha moltes maneres de veure la situació, no? Una és com la veus i l'altra cosa és com te la fan veure. Realment, jo en aquests moments estic visquent personalment un procés que espero que hi hagi més ciutadans que també l'estiguin visquent, no? I és de veure com s'està desenvolupant tot. Primerament, hi ha una distorsió de la realitat, que és la dels titulars dels diaris, mitjans de comunicació, ràdio. Realment, si tu llegeixes un diari o un altre diari, no et fas ni idea, però és dir, són totalment deformats. Aleshores, l'actuació dels polítics pot ser la correcta, cadascú amb la seva coherència. Alguns, evidentment, són unes coherències totalment incoherents, els altres són unes coherències doncs, més o menys amb postulat a la seva ideologia, però realment a mi em sona com unes falles de València, on tots els rasgos i totes les... queden com caracteritzats allò d'una manera descarnada, no? És dir, el que és, doncs, no sé, que té la mandíbula gran, la salivant molt gran, és de caricatura. Realment és així. I el bo és que actuen tots tal qual, però que els diaris encara ho accepten més. I després, dintre dels diaris, encara veig que hi ha dos tipus de persones. Els que han anat a les fonts, és a dir, els que han escoltat el debat, i els que el debat ni l'han escoltat ni saben de què va. O sigui que, senzillament, ells ja tenien ja prejutjat el que es diria i, a més, el titular ja el tenien fet de fa 3 mesos.
Per tant, vostè, encara que té una posició concreta, en aquest cas, doncs, a favor del procés o de la separació o el que sigui, s'ho mira de manera... amb la màxima objectivitat, és a dir, que aquí hi ha una miqueta de formació per part de tothom.
Aviam, jo estic a favor del procés ben fet. Vull dir, jo el que no estic conforme és dir, dius, tu estàs conforme amb l'habitatge o amb les llenties? Sí, però escoltíssim, ha donat això, diguéssim, si me les cuita grapats i a sobre amb aigua podrida, no cal que me les doni.
Bé, altres valoracions, senyor Calderón?
Si em permeteu una anècdota per... una mica introduir una mica de sentit de l'humor.
Si els polítics posen més cara de bons amics, que dèiem
també
abans.
Em va fer molta gràcia, mira, parlant d'imatge, em va fer molta gràcia a la primera investidura dilluns veure també entrejar l'Antoni Baños. Uh-huh. doncs no sé si és signe de que alguna cosa està canviant. Aquesta és l'anècdota. La categoria, i per dir-ho amb una metàfora, jo crec que és la crònica d'una travessa del desert àrdua anunciada. És a dir, una cosa que comença amb dificultats, continua amb dificultats.
És a dir, que creu vostè que si aquest procés...
I no ha fet més que començar. És a dir, les dificultats que poden venir poden ser més grans que les que ens estem trobant en aquests moments, de tota mena. Després ja entrarem, si voleu. Sí, però sí. Una mica per aperitiu, per obrir boca.
Per tant, creu que és un desert, no?, això que estem començant ara.
Estic d'acord amb en Joan que hi ha molta teatralitat.
Bueno, que gent que, per exemple...
Això sí.
A mi un periodista que sigui d'aquí a Catalunya que s'hagi escoltat el debat... I... Però el fotut és que estan donant opinions periodistes, diguéssim, de l'altre extrem de la península, que no han vist el debat perquè per allà doncs, no s'agafa normalment TV3, ni l'han vist per via satèl·lit, i a sobre encara que l'hagin vist no s'han enterat perquè no parlen el català. Tot, ni en l'intimida familiar.
Tot se simplifica. Senyor Cadenes.
Una mica així, no?
És patètic.
A valorar la professionalitat o no...
Això deixem-ho córrer en tot cas, però si vol començar...
Jo agraeixo, a més, ell diu que no, però jo agraeixo que efectivament hi haia mirades diferents en els diaris i no una diguéssim, una unitat de criteri. Jo penso que és millor, que podem...
Que hi hagi diversitat.
I que cadascú digui la seva i que, a més, no sigui la mateixa, perquè...
Sí, però les paraules són textuals.
Almenys l'anàlisi. Potser els fets sí que s'agraeix que siguin iguals, però bé, l'anàlisi i la interpretació...
Quan parlem dels fets, objectivament, això és indiscutible. Avui hi ha hagut un debat en el Parlament i no crec que sigui una qüestió d'idiomes o de tal, per entendre què ha passat avui, no? Avui, al final, el que ha passat és que no tenim president de la Generalitat, no tenim un govern que ja és l'hora, que és l'hora de tindre un govern, que la inestabilitat, per no tindre precisament aquest govern, la inestabilitat té conseqüències, no és gratuïta, i això és un fet, això sí que és indiscutible. Després les apreciacions de per què s'ha produït això i què ha passat exactament dintre del Parlament, doncs cadascú pot fer novel·la i pot literatura i pot escriure el que vulgui, no? Però la realitat és aquesta, és a dir, no tenim president, no tenim govern i no sabem encara quan li tindrem. Que això jo crec que és el més greu. I és el més greu perquè ja ara comencen ja a donar-se, deies tu, Alfons, abans, que efectivament és un camí a ninguna part, perquè no arribarem a cap joc en aquest sentit, i aquest camí a ninguna part el que resulta és que ja té conseqüències. No? Avui ja surten els empresaris dient que, escolteu, aquí hi ha un problema d'inestabilitat, i aquesta inestabilitat el que fa és que la confiança en l'administració autonòmica de Catalunya s'està perdent per part dels inversors, dels empresaris, etcètera. I això té conseqüències i tindrà conseqüències, efectivament, que pagarem tots junts. Aquí sí que estarem tots junts pagant aquesta factura.
Conseqüències en el cas que hi hagi com una independència de fet, encara que no sigui de dret?
És que no n'hi haurà.
No, i tant que no. Llavors, les conseqüències són... Encara que no n'hi hagi d'independència, hi haurà conseqüències negatives en forma de...
Les negatives són perquè no tenim un govern que té que resoldre problemes i que tindrà iniciativa precisament per facilitar que la gent tingui la tranquil·litat quan fa una inversió de que l'estat de dret i les lleis aquí es compleixen. No es fa avui, no m'agrada, i llavors torno a buscar-me una altra. No? Aquests principis no m'agraden, ja agafaré d'altres, no? Com deia el Groucho Marx. No? És a dir, bueno, pues, escolta, un país seriós no fa aquestes coses que estem visquem aquí a Catalunya. No? I això, els empresaris i la gent que vol fer inversions i que vol planificar ficar-se la vida a un llarg termini, això le fa tenir una situació de, en fi, escolta, esperem a veure què passa, no? Esperem a veure què passa. I llavors, aquesta inestabilitat jo crec que és molt grave i tindrà conseqüències, seguríssim.
Ja les té, no només per als empresaris, si pensem en els milers de funcionaris públics de la Generalitat que petits o grans projectes que tenen entre mans, doncs tampoc els poden tirar endavant perquè no està clara la direcció cap on s'anirà. Clar, és molt difícil també fer... En el benentès que es produís una investidura del senyor Mas d'aquí al 9 de gener, que seria el termini màxim, doncs És clar, estaríem davant d'un govern d'una coalició molt difícil, perquè no només tenim des de la dreta fins a l'esquerra, tindríem, en el cas de que es produís, un element que en èpoques passades haguéssim dit de caire anarquista. És clar, com encaixar això?
Antisistema.
Uh-huh. Avui en dia, amb paraules del segle XXI, és antisistema. Llavors, és clar, com encaixar això? Com encaixar això? Quina seria la governança de tot això?
Segurament l'aspiració del president en funcions és que hi hagi un suport a la investidura exclusivament i després fer o intentar fer geometria variable.
Exacte, és a dir, suposant que hi hagi la investidura. Uh-huh. Jo parlo no de grans projectes, com seria la independència, sinó de projectes normals, fer una carretera.
Sí, sí.
La governança en circumstàncies normals ja és complicada, doncs la governança en circumstàncies excepcionals, com podria ser un projecte d'independència, encara esdevé més difícil. Llavors...
De quina manera es pot dialogar sobre això? No sé si abans de les eleccions del 20 de desembre o potser després.
Sí, a mi em fa gràcia el català de calamitats que poden esdevenir. Possiblement també el canvi climàtic s'haurà d'incloure entre una d'elles, no? Però realment jo em fa molta gràcia això dels antisistemes, no? Perquè al maig del 68 tots aquells també eren antisistemes i ara avui en dia són el sistema més clàssic i són les èlits de la societat, vull dir. Per tant, deixem estar que els de la CUP dintre de 4 dies el
senyor Calderón... Vostè creu que es moderarà?
El senyor Calderón li sorprèn el traje de corbata. Miri, el senyor Calderón, vostè és de Sade i jo li recordo que el senyor Coscubiela és professor de Sade.
Sí.
Per exemple, i el senyor Comín i altres... No faci...
I Comissions Obreres han nascut a Sade.
Exactament. Per exemple, amb Duran Farell i aquella famosa d'això dient que es havia reunit amb líders de comissions... Pues, escolti, deixi'm estar de punyetes que els antisistemes no hi ha... Això d'antisistema no existeix.
Per cert, patronal futures... i sindicats...
Els antisistemes són les futures èlits.
Això és veritat. Poden ser les futures èlits.
No, són.
Però...
Tant n'hi ha un... Sempre n'hi ha un que es queda penjat.
Podrien ser-ho. Però, per exemple, prenc... O sigui, parlo de coses més prosaiques. Prenem l'exemple del tripartit. El tripartit que va governar Catalunya durant diversos anys. Era complicat internament. Se'n van sortir, oi tant que se'n van sortir.
Sobretot el segon, potser.
Sobretot el segon. Era complexa.
Era el dimoni, feia pudor de sofre i tot.
No, era complexa. Doncs ara estem introduint un grau, dos graus més de complexitat.
Sí, perquè és una mica com si l'any 36, doncs en Cambó, per exemple, l'any 36, posem l'any 34, en Cambó hagués pactat amb el CNT. Ja que la gent no ho hagués entès.
És una mica semblant el que passa ara.
Clar.
Salvant les diferències d'època.
Ho pots entendre o ho pots no entendre.
Però, clar, després...
Parlem de complexitat.
El que passa és que no és un exercici, diguéssim, de rigor pensar que estem a la mateixa situació i parlem del 78, del 68 com si estiguem ara en situacions similars. De cap de les maneres. Els antisistemes d'ara són els antisistemes que no seran...
No ho sabem, què passarà, no?
Evidentment, això és futurible i és veritat, però que no estem en les mateixes situacions. És a dir, aquests antisistemes no són antisistemes d'èpoques passades que estaven en situacions de, diguéssim, de règims de... No teníem les llibertats que tenim ara, ni diguéssim, el marc jurídic...
La França de l'any 68... Home, no em digui que no tenien les llibertats que tenim.
Home, no, les democràcies, la democràcia de França de l'any 68 també estaven en un entorn global que no té res a veure amb el d'avui, eh?
Res a veure amb el d'avui.
Evidentment, no?
Sortien de feia 4 dies de la guerra d'Argèlia, hi havia De Gaulle, que era molt més conservador que el que hi ha avui en dia.
Però parlant del segle XXI, és que clar, des de l'any 68 fins ara han avançat moltíssim, eh?
Però si els sembla, està bé que reflexi...
Les societats són les mateixes, eh?
Està bé que reflexionin amb exemples històrics.
Jo sempre, és la clau històrica, sí, és el que domino, però no que me'n vagi sempre a costar.
No, està bé, al contrari.
El meu camp, no, però...
No, al contrari. Però jo els proposo de tornar aterrant l'actualitat i...
En Le Roux i Los Jóvenes Bárbaros, i això ja me'n vaig a 100 anys enrere, Los Jóvenes Bárbaros, escolta, quan veus el catàleg de Jóvenes Bárbaros, que eren els advocats del franquisme, els Ullet mateix i tota aquesta gent, et quedes bocabadat, no? Perquè dius, però com pot ser d'aquells de levemos a la categoria de madres, no? I tot això, i com pot ser unes persones que deien aquestes barbaritats als mítings, i després, escolta, són el més conservador en temps de la República, i evidentment, quan el franquisme s'exilia en 4 dies i tornen aquí, i formen part del nucli dur del pinyol del franquisme.
Bé, no, això pot, evidentment pot canviar, però si, per exemple, mirem el que va passar fa dues setmanes, quan el president Mas estava molest per alguns consellers propis perquè havien expressat discrepàncies, quan encara no han canviat de govern, doncs imagina't...
Discrepàncies?
Però imagina't, si per això ja estava molest...
També estava molest perquè s'hagués filtrat, però vaja...
Perquè s'hagués filtrat, exacte. Sí, sí. Doncs, esclar, posem-nos amb la tesitura.
A lo millor ho va filtrar algú que coneixia molt bé, però bé...
Suposem que algú que ho va escoltar ho va filtrar, si no, no...
A vegades t'enfades molt quan ho has fet tu, però bueno, no acusem a ningú.
Bé, senyors, dintre de tota aquesta complexitat, algunes vegades en aquesta tertúlia, per exemple, el senyor Alfons Calderón ha parlat de solucions laterals o de solucions imaginatives a aquest necessari diàleg que hi ha d'haver. Fa dos dies, ho recordàvem ahir, el seleccionador espanyol Vicente del Bosque interpel·lava el mateix Rajoy, dient són molts els catalans que estan demanant o la independència o un canvi o una reforma constitucional o alguna cosa per... d'alguna manera, dignificar. Bueno,
aquesta és la clau.
Fet.
Aquesta és la clau, que hi ha molta gent.
Aquesta és la clau.
Hi ha molta gent, és veritat, però precisament perquè hi ha molta gent, però no és tota la gent. I fins i tot no arriben ni a la meitat de la gent, no?
Aquest és l'error. Aquest és l'error.
Bé, en tot cas, no discutirem si són la meitat.
No, l'error és fer sumes.
No.
Cadascú està demanant una cosa diferent.
No, el que passa és... No, clar, que no pots canviar, el que no pots canviar són les regles de joc per a que la suma surti.
No, les sumes cadascú...
En qualsevol cas...
Cadascú fa les seves sumes i s'enganyen en les sumes.
Sí, correcte.
I la gent està demanant un canvi.
Sí, això ho puc acceptar, però estarem d'acord tots que no està tan clar. Per tant, si estan en un costat o en altre, i estan ahí al mig d'una situació...
Però en tot cas, hi ha més gent
ara... En cap cas pot legitimar una actuació de trencadissa com és la que s'està plantejant. I això és el que està...
I si fos un 80%, seria llavors vostè ho legitimaria?
En qualsevol cas. No estem en un marc...
Aquesta és la pregunta.
És una qüestió diferent.
És diferent.
Sí, perquè...
Els apòstols, els que eren 12, no tenien dret a res. Els romans, segons els romans...
Penso que és diferent per
l'imperi romà i 12 apòstols...
Avui no, es repeteix molt sovint que això és un procés democràtic, legítim i tot això. I no és cert. Això és
les idees sí que són legítimes.
Les idees sí, per suposat. No, home, i tant, cadascú. Jo respecto molt a la gent que té aquest interès. Però això és una cosa, i altra cosa és que, efectivament, no és ni democràtic, ni és legítim, ni res de tot això que s'està dient, i que per molt que es digui, no farà que sigui veritat.
Per què no és legítim? Perquè topa amb la Constitució?
Per diverses raons. Primer, el Parlament està constituït legalment. Això és un cert, Hi ha hagut unes
eleccions
i, efectivament,
clar,
hi ha una representativitat, no? Però la legalitat està dintre de les seves competències i la seva sobirania està limitada, no és sobirania total com la que volem donar...
Almenys amb les lleis actuals.
És que estem en el marc jurídic que estem
sí.
No? Perquè no estem en una república bananera, estem en un estat de dret, no? Que portem 35 anys en una democràcia...
Aquest és l'altre raó.
Agradi o no agradi... Perdó?
Diu que és l'altre error. Però...
És dir, mentre hi ha uns... No, mentre hi ha uns que estan confonent el dret amb la llei, hi ha els altres que estan confonent la llei amb el dret. I aquest és el gran error. A les facultats d'aquí, d'avui en dia, a les facultats, fa molts anys, que s'ensenyen lleis, no s'ensenya dret. Li diuen facultat de dret, però no se n'oblidi, s'ensenyen lleis només.
Bé, però en tot cas...
Això m'ho ha d'explicar una mica millor, perquè...
N'hi ha uns que només s'emparen en la llei, i els altres només s'emparen en el dret. I aquest és el problema.
Però deixant de banda això, estava intentant argumentar el senyor Cadenes que no hi ha una legitimitat ara per ara per donar via lliure...
No és democràtic per això, perquè la democràcia sense llei no és democràcia. Això ho estarem d'acord o no? Perquè si no estem d'acord amb això, igual ja no cal que continuï, no? És a dir, no hi ha democràcia si no hi ha un
estat. El que passa és que la llei està al servei del poble, això també. La llei està al servei del poble.
Sí, precisament perquè estem en un règim democràtic, les lleis es canvien precisament com diuen les lleis, no com algú, com en qualsevol moment le doni la gana a qualsevol, no. La llei estableix precisament els seus mecanismes precisament per canviar-les, i per tant, això és el que s'ha de fer. Vull dir que la sobirania del Parlament català no és una sobirania per fer qualsevol cosa. Té unes competències delimitades, i amb aquestes competències és on el ciutadà fa la seva votació i escull els seus representants per a gestionar aquestes competències. No per res més. no té aquesta legitimitat per fer res més.
El que passa és que què es pot
fer... Se l'ha de guanyar canviant les lleis, probablement sí, però canvien les lleis i llavors podem parlar d'aquesta legitimitat.
Aquesta és la qüestió, senyor Cadenas. Potser la gran pregunta de tots els ciutadans, més enllà del que pensin, ja veig que la discrepància de vostès dos és evident, com no podia ser d'una altra manera, cap problema.
Tampoc és sobirà el Parlament espanyol, vull dir que, cuidado.
No, exacte, no.
No és totalment sobirà per fer el que li doni la gana, tampoc, exactament. Sí, sí, sí. Ni tan sols el Parlament Europeu, que mana sobre algunes coses, però no pot fer-ho. Senyor Calder, no sé si...
Hi ha coses que no passen per la sobirania del Parlament.
Efectivament, el Congrés dels Diputats tampoc... diguéssim, el Congrés dels Diputats no és sobirà en tot. Clar. Però sí en la grapa. I no és sobirà perquè ha cedit sobirania també...
A la Unió Europea, certament. Sí,
correcte,
sí.
Però ha cedit el mateix Congrés.
Sí. Sí, senyor Caldero, no sé si per moderar la discrepància de fons que hi ha avui...
Aquí està sortint un tema molt, molt interessant. El poder del segle XXI i en les societats postmodernes és un poder sempre compartit. Llavors...
Compartit vol dir entre el poble i els...
No, interrelacionat entre diversos nivells i, evidentment, amb una legitimitat popular. Esclar, entendre això és entendre una complexitat cada vegada creixent i que has de gestionar. Això és veritat. Llavors, ningú es pot abrogar d'un poder que no li han donat o que no té. I aquí és el que està passant.
Efectivament.
Llavors, bueno, s'ha de gestionar. I, evidentment, això implica un nivell de diàleg entre tots els graus de poder i els nivells de poder. Que no n'hi ha hagut prou en els últims temps, probablement.
Aquesta és la qüestió que segurament marca el problema que tenim ara a Catalunya.
Jo crec que sí. És a dir, no pot ser que un govern quebranti la llei, però tampoc pot ser que un govern només vulgui governar només amb la llei. És a dir, ha de governar amb la llei, complint la llei, i fent política.
I potser aquí cal fer política i pacte, aquí, també.
Llavors, és clar, ara bé, el pacte i la política...
Ho dic com una pregunta, no és que volia
fer-ho. Jo crec que sí, però el pacte i la política no és qüestió de dos dies, ni de dos anys, és qüestió de tot...
Però es pot pactar de tot...
Pot passar de tot.
Pactat de tot, segur?
Segurament algunes coses requeririen reformes, com diu vostè.
Real.
Sí.
Aquí s'ha estat pactant des de fa 35 anys sense cap problema. S'han cedit competències, o no, o s'han... Vull dir que aquestes... O diners, o no...
Hi ha anuncis.
Qüestió de finançament... Vull dir que aquestes qüestions s'han fet durant 35 anys.
Hi ha una qüestió...
El problema és que ara el que es vol no es pot pactar.
Hi ha una qüestió
no
molt important.
No es pot dialogar sobre una qüestió... que no es pot fer. Aquest és el problema fonamental. Podem dialogar de totes les coses, però d'aquesta qüestió concretament jo crec que no es pot dialogar. I menys en el màxim que proposa una part. No?
Jo, per mi, hi ha un error també tàctic, i l'error és demanar el màxim. És a dir, en negociació es diu si tu vols 3, demanen 5. Ok, això està molt bé, perquè te'n donaran potser 4.
Les posicions de partida sempre són importants.
Això està molt bé. Però quan tu demanes el màxim, i aquest màxim implica la aniquilació de l'altra part, és a dir, demanar la independència implica la fi d'Espanya, esclar, no pots demanar la mort d'aquell amb el qui pactes. Has de demanar alguna cosa que aquell amb el qui pactes et pot...
Ho espero millor que jo, però és això.
Aquí,
senyor Calderón... És un tema de negociació.
Sí,
però no només amb el tema d'independència, amb tot.
Amb tot, amb tot.
Si demanes la pell de l'altre, esclar, l'altre es tancarà en banda.
És que no pot negociar res.
Senyor Pallarès...
Llavors no pots demanar la pell de l'altre.
Si és en banda, bueno, sempre s'hagi demanat el que s'hagi demanat. Bé, això està claríssim, i a més està claríssim avui en dia la contesta que tenen sempre, que encara és la contesta de continuar amenaçant. Vull dir, sempre... Si vostè realment aplica la llei, i jo si sóc un guàrdia urbano i ve un senyor i aparca, li diré, sisplau, no aparqui aquí. I si no aparca allà, li posaré una multa. No el començaré a fer-li l'anàlisi de tot el que li pot repercutir aquella multa i tal. Escolti, vostè, si compleix la llei, compleix la llei. No, és que els hi agrada, a més.
Senyor Pallarès, i els altres...
És una apreciació que jo no compleixo, és evident, no?
Però bueno. Amb tot això que estan vostès dient, jo els plantejo una qüestió que és molt important en el moment actual de Catalunya, i és que el president Artur Mas i tot el que és el moviment de Junts pel Sí, per exemple, es basen en la idea que les vies del diàleg amb Madrid s'han esgotat. Això és el que diuen, i avui ho recordava Mas, en la investidura. En canvi, alguns analistes diuen que no necessàriament, el diàleg encara n'hi pot haver. Avui ho veia en un blog d'un col·laborador d'aquesta casa, del senyor Salvador Aragonès, periodista, deia, no és cert que Mas, el que diu Mas, en el sentit que s'han esgotat les vies de diàleg. És veritat que Rajoy ha dit moltes vegades no a moltes coses, també a la línia del que deia el senyor Pallarès.
Això és una altra de les coses, una altra de les apreciacions que s'ha de fer en aquest conflicte, no? I és de la talla dels dels contendents. Estem veient sí, gent que, diguéssim, en termes futbolístics, que està acostumada a jugar partits de costellada, però no està acostumada a jugar a primera divisió. La talla com a estadístiques, com a estadistes que tenen uns i els altres és molt mediocre.
Aquest és un problema de fons que podríem analitzar.
És molt mediocre.
La crisi de lideratge, ja es parla de fa anys.
És molt mediocre.
A mi m'agradaria que, en fi, la gent que parla del diàleg i negociació, m'agradaria que em tinguéssim, d'alguna manera, almenys ni que sigui fem abstracció, no?, de què es pot parlar en aquesta situació. És a dir, perquè, clar, si del que estem parlant és de com ens administrem, és una altra qüestió. Però és que aquí no s'està plantejant el com ens administrem. Aquí estem parlant d'una altra qüestió que no té res a veure amb com ens administrem. I, per tant...
Si som espanyols o no, vol dir...
No, vull dir que no, estem parlant de trencar un país
sí.
I ja està.
De la independència
dir,
o no, vaja.
Anar, diguéssim, en direcció totalment contrària a lo que és Europa. Vale? Que són unions i que són... Clar, és que és així, per tant, és que és molt difícil.
Sí, jo, home, jo,
que algú,
amb aquests últims 25 anys...
Com es pot dialogar, què es pot negociar... Amb aquesta posició.
Coincideixen vostès...
Fa 25 anys, quan va començar allò d'Estònia, Letònia i Lituània, doncs, bueno, allà eren un 90%, diguéssim, els que van votar.
Sempre els mateixos exemples.
I a més, els russos van dir que no.
Hauríem de sortir també d'aquest bucle, que són els mateixos exemples.
Etcètera, és a dir, que... I Eslovàquia, és a dir, que, bueno, l'Europa de fa 25 anys ha doblat el número de
Són exemples molt diferents, que Eslovàquia...
No té més importància, perquè la Unitat d'Espanya, doncs, que és indestructible, i té 5 segles o no sé quants segles, vull dir, sembla que és de l'època de l'Arca de Noé. Doncs no en parlem més.
Ha posat vostè alguns exemples que són tots entre ells molt diferents. És interessant analitzar-los, però... Potser...
L'Arca de Noé sí, perquè es van posar d'acord dos animals de cada espècie.
No, i Txèquia i Eslovàquia, que vostè posava d'exemple, també es van posar d'acord l'any 92.
Sí,
perquè...
sí. Després ho van lamentar.
Potser ho van lamentar, però sí, es van posar d'acord per separar-se.
Va ser un...
I si no també ho haguessin lamentat, possiblement.
Va ser una separació de mutu acord.
De mutu acord, exacte.
El tancament de la República Txeca, però després molts ho han lamentat. Jo recordo que estava a Praga l'any 92, ja estaven separats, i parlar amb diversos polítics i sobre aquest tema. Potser ho haguessin pogut arreglar d'una altra manera.
Era l'antiga Txecoslovàquia.
A Hongria m'he trobat amb gent, i a Itàlia, que encara, al nord d'Itàlia, que encara lamenten la trencadícia de l'imperi austro-húngar.
Tan lluny no he arribat perquè no soc tan gran.
Però això està més lluny, senyor Pallarès.
Gent gran que ho lamenta, eh? Sí, que encara no ho té paït.
Mira, jo l'hi he escoltat.
I la Sisi.
Jo l'hi he escoltat en Jordi Pujol dir que l'imperi austro-hongarès era una solució prou raonable i acceptable i que, si no s'hagués trencat, potser les coses haguessin anat millor per a Europa. Bé. I que reforça una mica aquesta línia.
Té una formació també coneguda, no? Per tant, és jo sí que fes aquesta observació.
L'anexió d'Àustria pel Hitler pues, també va ser...
Senyors, per respirar una mica i passar a altres temes, recordem als oients que avui estem compartint el Mirador de l'Actualitat amb el vocal de Societat Civil Catalana Sixto Cadenes, amb l'economista Alfons Calderón i amb l'historiador Joan Pallarès. Només per tancar, molt ràpidament, Alfons Calderón deia fa un moment que no necessàriament, creu ell, s'han esgotat les vies de diàleg sobre la situació de Catalunya. Estan d'acord amb això? Que en realitat sempre hi ha marge per al diàleg?
Catalunya té una sèrie de problemes, i molts d'aquests problemes amb el diàleg es poden solucionar. Clar, si és un o tot o res aquí i ara, doncs home, aquí no trobaràs la solució. Però, per exemple, temes de dèficit fiscal, temes d'infraestructures, temes d'ordinalitat en la relació tributària amb la resta d'Espanya. Vale. Sí, són temes que es poden arreglar, que no s'arreglen tampoc de la nit al dia, però que es poden arreglar. I
que potser
solució.
És un error del govern espanyol no haver-los afrontat d'una manera més intensa.
Probablement.
Podem estar d'acord tots.
A mi tampoc s'han plantejat així.
Exacte.
És que jo crec que, és que el problema és que no s'ha plantejat així.
Aquí està.
Perquè en major ja estaríem tots d'acord, penso.
Aquí
I allò
està.
Sí que és el diàleg i la negociació, efectivament. Uh-huh. Clar, però si tu no planteses això, si tu el que planteses és ja d'origen una situació, com tu m'has dit abans, de mort, del contrari, doncs és impossible parlar i negociar.
Senyor Pallarès, com ho veu?
Sempre
sobre
hi ha marge,
diàleg,
sempre hi ha marge del diàleg, però bueno, a mi em recorda aquell maltractador que quan va arribar al jutjat de família a firmar, a signar el divorci, llavors és quan volia parlar. Home, vull dir, s'ha de començar a parlar molt.
Difícil comparació la que vostè planteja, no? Però vaja.
S'ha de començar a parlar molt. Ja.
Bé, doncs queda dit, i en tot cas deixem el tema de la situació complexa en la política catalana, i parlem breument d'una cimera que s'ha fet ahir i avui a La Valeta, a Malta, entre Àfrica i la Unió Europea, per afrontar tota la qüestió de les migracions irregulars o migracions desesperada. S'ha acordat deportar els immigrants que no puguin demanar asil. Hi ha hagut una sèrie de propostes. Brussel·les ofereix ajudes milionàries als països d'origen, que aquesta és una altra de les qüestions clau, no?, quan parlem de migracions, de lluita desesperada per una supervivència. L'exemple dels centenars de milers de sirians que estan fugint de la guerra és una clara referència, no?, que podem donar avui, senyors.
Que perillós. Jo que perillós de portar diners allà.
És una situació...
Però no sabem a on aniran a parar i a les butxaques de qui aniran.
Bé, els països d'origen suposo que no són només Síria, són altres també.
Però aquí en Espanya tenim experiències d'aquest tipus, no? Hi ha hagut acords precisament a Marroc i hi ha alguns altres països que han tingut efectivament...
Han frenat l'efecte crida,
clar, potser. Clar, evidentment, i ha sortit bé, per això dic que exemples ja n'hi han. Otra qüestió que estic d'acord és com es controla tot aquesta...
El flux de diners.
Aquest flux de diners que efectivament tinguin la... Però crec que potser sigui una solució, almenys a curt plaç, que estaria bé, vull dir, perquè és veritat que, si no, Europa no crec que tingui la situació, o sigui, la possibilitat de recollir a tanta gent aquí sense crear una sèrie de tensions i problemes socials importantíssimes, no?
Mm-hmm. Senyor Alfons Calderón.
Jo crec que és veritat que s'han d'invertir, s'ha d'invertir en els països d'origen de la migració. Això Europa ho ha de fer-ho i ho pot fer. Però per això necessita una cosa, i és estar unida. I els exemples de desunió que hem vist en els últims 2 anys, tema de Hongria, tema de Polònia, en relació a la qüestió dels emigrants i en relació a la qüestió dels refugiats, no és bona, és clar. En el moment de posar-se d'acord, jo espero que aquesta cimera no hagi sigut un paripé.
Encara hem de conèixer més detalls.
Tant de bo no ho hagi sigut. El fet de que s'hagin reunit tots els països europeus de la Unió amb els països africans ja és una gran cosa, però tant de bo. I llavors jo voldria recordar, també perquè són països que he conegut, per exemple, el cas de Jordània, on un país petit, sense recursos, acull a centenars de milers de refugiats. I nosaltres, a la rica Unió Europea, 500 milions d'habitants, no som capaços i discutim per uns poquets milers,
que són les quotes.
A Espanya li corresponien en 2 anys 14.000, a Alemanya uns quants més. Doncs, esclar, estem discutint de quantitats molt ridícules, que els podem acollir. No, els podem acollir a milions, potser,
clar,
però a uns quants centenars de milers, quan altres països molt més pobres que la Unió Europea ho estan fent, jo crec que aquí, si fem un esforç d'unió, es podria.
Ha posat vostè l'exemple de Jordània. Al Líban em sembla que hi ha 400.000 sirians, més o menys, una xifra molt alta. A Turquia, més 1 milió.
Sí, però en quines condicions estan?
Clar, en unes condicions molt...
Pèssimes.
Molt dolentes.
Ara sí que té raó que, efectivament, Europa encara és jove, no? I probablement aquestes qüestions que són molt complexes, perquè els països tenen que, també els seus problemes interns i allò, doncs, és evident. Jo estic d'acord en aquest anàlisi que has fet, perquè efectivament el problema que tenim amb Europa és aquesta mancança d'unitat, no? Que aquests problemes tindrien una solució molt més fàcil de les que estem veient, no? O sigui que...
Bé, senyors, hi ha una notícia que hem sabut fa molt poca estona, i és que una doble explosió ha sacsejat aquesta tarda als suburbis de Beirut, a la capital del Líban, amb almenys 37 morts, segons les dades de què disposem i segons fonts de la Creu Roja libanesa. Hi hauria uns 180 ferits. Aquesta acció, que pot ser un atemptat, ha tingut lloc en una àrea poblada majoritàriament per habitants de confessió xiïta. Segons la policia, 2 homes a peu han detonat els seus cinturons explosius davant d'un centre comercial d'aquest barri perifèric de Beirut. Estem pendents de confirmar aquesta informació, però una notícia terrible, com tots els atemptats, però en aquesta zona tan convulsa i al Líban de tant en tant surten aquests focus que no sabem com poden evolucionar.
Plou sobre mullet, sempre reben... Sí. Els que ho pateixen ja, sí.
Uh-huh. I a més, el Líban sempre ha fet esforços, no?, per superar aquestes sacsejades bèl·liques que des de fa més de 30 anys ha tingut, però convivència interreligiosa, intercultural, que és exemplar en molts aspectes.
Fa 40 anys es deia del Líban que era la Suïssa d'Orient Mitjà.
Efectivament.
I, és clar, està perdent aquesta condició.
Sí, però van perdre en 2 dies, Va ser, és curiós, però,
sí, sí,
però pràcticament
sí, ràpid.
Va ser en 2 anys. En 2 anys sí, van passar sí, sí. A ser de la Suïssa a ser pràcticament el país ja que és ara.
Passa de l'heroïcitat a la humiliació sí, sí, sí. En poc...
Sí, sí, sí. Una situació com... Aquí tenim un català que coneix molt bé la situació del Líban, que és Tomàs Alcoverro, sí. Periodista sí. De La Vanguardia, que hi està vivint, i bé, jo crec que les seves cròniques són molt interessants perquè justament hi porta molts anys.
Esperem que no hagi patit més enllà del seguiment informatiu d'aquesta terrible notícia, que evidentment ampliarem des de Ràdio Estel tan bon punt en sigui possible i tinguem més dades. Ho hem de deixar aquí. Gràcies per la seva participació avui a la tertúlia. Alfons Calderón, economista, Joan Pallarès, historiador i també col·laborador de Ràdio Estel, i Sixto Cadenes, vocal de Societat Civil Catalana. Tots tres, fins una altra. Bona nit. Que vagi bé.
Bona nit.
Arribem a les 8 del vespre, seguim a Ràdio Estel, de seguida amb el programa Plusvàlua. Quedeu-vos a la nostra sintonia. Adéu-siau.